Continguts en xarxa.
Di cose, ma ce n'è una che la natura mi regalò più fresca e pura. Mano Cardillo la cerca ogni sera e ci cantare la canzonetta. Mano Cardillo la cerca ogni sera e ci cantare la canzonetta. Cippi, 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 quando tu canti io sacco. Venni un vento, se lo tirao nel mio giardino, nudo arrestà, povera mia, hai che affari, manco un uccello, veni a cantare. E lo Cardillo non venni stasera, non mi la canta la canzonetta, e lo Cardillo non venni stasera, non mi la canta la canzonetta.
Benvingudes i benvinguts al cinema La Xarxa. L'espai d'avui està dedicat a l'actriu italiana Monica Vitti, que va morir el 2 de febrer passat. Considerada la musa de Michelangelo Antonioni, va rodar amb ell diverses pel·lícules, entre les quals la trilogia formada per L'Aventura, La Nit i L'Eclipsi. I qui ens acompanya, com sempre, és el Víctor Alexandre. Hola, Víctor.
Hola, Maria Bragós. Com estem?
Molt bé, molt bé. Hem escoltat ja una cançó, que no sé si és una d'aquestes pel·lícules de la trilogia que comentàvem.
Bé, aquesta no. No, no, aquesta no té res a veure, és una altra pel·lícula que ella va fer més tard. Aquesta cançó que ara sentíem pertany al film La ragazza amb pistola. És una pel·lícula de l'any 68 de Mario Monicelli i la cantava Monica Vitti, ella mateixa, perquè serà ella, justament, a qui dedicarem el nostre cinema a la xarxa d'avui. Monica Vitti va morir el dia 2 de febrer passat, a l'edat de 90 anys, I va ser una de les actrius més personals del cinema italià. Tenia un rostre molt, molt singular, amb molta personalitat, i també ho eren doncs, els personatges que més o menys acostumava a interpretar. Gairebé tots embolcallats d'una certa aura de misteri, personatges complexos, eteris i inabastables. Ella havia nascut el 1931, va debutar en el cinema quan tenia 18 anys, en un film que es deia Riure, 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 sense aparèixer acreditada en aquell moment. Després va fer tres pel·lícules de poca importància, i ja l'any 1960, quan tenia 29 anys, Michelangelo Antonioni la va descobrir i es va enamorar d'ella, i aleshores es van convertir en parella, i Michelangelo Antonioni la converteix en protagonista d'una pel·lícula que serà la primera de la trilogia que deies, de la trilogia de la soledat i la incomunicació. La primera pel·lícula es diu L'Aventura, la segona La Nit i la tercera L'Eclipsi, i nosaltres escoltarem una escena d'aquesta darrera, de L'Eclipsi, que gira entorn d'una noia que, acabat de passar-se una nit parlant amb la seva parella, que és Paco Rabal, i a més detallar-ne la relació que mantenien, coneix un corredor de borsa molt atractiu i seductor, que és l'Alain Delon, amb qui, tot i les reticències del començament, doncs ell acaba tenint-hi un afer. I com a quart personatge, de tot plegat, tenim la ciutat de Roma. Roma, que juga també un paper molt important des del punt de vista emocional. Aquesta és una escena amb Monica Vitti i Alain Delon.
Vuoi cioccolatino?
Beh. Che magra! Ben ti sta, così impari a trattarmi come se fossi in visita. Vieni qua. Cosa hai fatto ieri sera?
Ero a cena con 7-8 miliardi.
Ah, o con un squillo?
E chi ha tempo di andare con l'esquillo? L'esquillo sono io. E tu che hai fatto ieri sera?
Chissà perché si fanno tante domande. Io credo che non bisogna conoscersi per volersi bene. E poi forse non bisogna volersi bene. Comunque mi sono divertita. Ero con della gente simpatica.
Li conosco?
Non credo, non giocano in borsa.
A te non piace venire in borsa?
Non ho ancora capito se è un ufficio, un mercato o un ring. E poi forse non è nemmeno necessario.
Bisogna venirci spesso per capire. Se uno entra nel giro, si appassiona.
Si appassiona a che cosa, Piero?
Doncs una escena de l'Eclipsi que, Víctor, va estar guardonada al Festival de Cannes, no?
Sí, 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 aquesta pel·lícula va guanyar, l'Eclipsi va guanyar el premi del jurat del Festival de Cannes. Això va ser l'any 1962. I, com he dit, l'Eclipsi és la tercera pel·lícula de la trilogia, de la soledat i la incomunicació d'Antonioni. Són tres pel·lícules, aquesta trilogia, que parlen, bé, no només d'això, de la soledat i la incomunicació, sinó també del sentiment de culpa, de la passió, del desig i de les relacions personals. I els silencis són també un element més del missatge d'Antonioni, a la mateixa mesura que ho han estat sempre els silencis en el teatre de Harold Pinter. La primera de les pel·lícules, L'Aventura, amb Mònica Vitti, Lee Massari i Gabriel Fersetti, va ser rebuda pel públic de manera bastant freda, bastant gèlida. En canvi, la crítica la va elogiar, va agradar. A més, va guanyar el premi del Festival de Cannes i també el premi del jurat. I la segona, que era La nit, amb Jean Moreau, Mònica Vitti, naturalment, i Marcello Mastroianni, parla dels dubtes i les inseguretats que sorgeixen en les relacions de parella en el decurs dels anys, a mesura que passa el temps. Però aquesta trilogia, a veure, no és l'únic treball que Mònica Vitti va fer per Michelangelo Antonioni. L'any 64 en fa una altra, que es diu Il deserto rosso, que va ser estrenada en un festival que seia a Barcelona en aquella època, des de final dels anys 50, i que es deia Setmana Internacional del Cinema en Color de Barcelona, perquè llavors el color era una cosa més insòlita. Cal tenir en compte que vivíem en ple franquisme i aquest festival era com una mena d'illa que permetia que poguéssim veure pel·lícules que estaven prohibides al cinema, en tot cas que trigaríem anys a poder veure, o doncs que quan s'estrenessin tindrien talls de censura. I aleshores molta gent aprofitava per anar a veure les pel·lícules al festival, jo entre ells, tot i que era molt jovenet, però colava, i les veia. I aquesta precisament la vaig veure, em sembla que va ser al Palau de Congressos de Montjuïc, de Barcelona, en el festival. Bé, a veure, aquest festival tenia molt d'èxit, molt, naturalment, no? Era com una finestra d'aire pur. I va ser així, doncs, com vam poder veure Il deserto rosso, entre d'altres, protagonitzada per Mònica Vitti, i l'actor anglès Richard Harris. Aquí trobem una dona que estableix una relació amb un amic del seu marit.
Ho conosciuto una ragazza.
Dove?
Là.
Vuoi dire in clinica?
Stava molto male. È che voleva avere tutto.
Tutto che cosa?
Il dottore le diceva, lei deve imparare ad amare. Amare una persona o una cosa. Suo marito, suo figlio, un lavoro, anche un cane. Ma non marito, figlio, lavoro, cane, alberi, fiume.
Ti ha mai detto che cosa sentiva?
Una escena en què, com deies abans, sembla això, no?, que deies abans que també els silencis són una part del missatge.
Sí, sempre. Les pel·lícules aquestes, els diàlegs són pocs. I qui parla més aviat són els silencis, les mirades, com es diu això, la comunicació no verbal. És una característica, un tret característic del cinema de Michelangelo Antonioni. Aquesta pel·lícula, El deserto rosso, va guanyar el Lleó d'Or del Festival de Cinema de Venècia. I bé, a banda d'això, la filmografia de Mònica Vitti és extensíssima, molt llarga. Va fer una cinquantena de pel·lícules, per bé que no totes de gran nivell, també s'ha de dir. Per això, ara que ha mort, se la recorda especialment per les que va fer amb Antonioni, que aquestes sí que eren importants, com a musa seva, la musa d'Antonioni. De les altres pel·lícules ens podem esmentar, per exemple, Modesty Blaze, de Joseph Losey, amb Terence Stamp i Dirk Bogarde, Amor meu, ajuda'm, d'Alberto Sordi, protagonitzada també per Alberto Sordi, El dimoni de la gelosia, de Ettore Scola, amb Marcello Mastroianni, o El fantasma de la llibertat, de Luis Buñuel, amb Michel Piccoli. Però més endavant, Mònica Vitti roda El misteri d'Oberwald, novament a les ordres de Michelangelo Antonioni. Aquí ja tots dos són 20 anys més grans. Ella té 50 anys i ell en té 70. L'última pel·lícula que va rodar Mònica Vitti va ser Escàndol secret, el 1990, quan tenia ja gairebé 60 anys, però no només la va interpretar, també en va escriure el guió i la va dirigir. Aquesta pel·lícula, Escàndol secret, tractava d'una dona que, mirant un vídeo, descobreix imatges que mostren el seu marit fent-li el salt amb una amiga seva. Aleshores, ella, trasbalsada, doncs, li passa pel cap de suïcidar-se, però un amic seu, un amic director de cinema, li suggereix de rodar una pel·lícula sobre ella mateixa. Aquesta pel·lícula va ser el comiat de Mònica Vitti i del cinema. Només va fer una pel·lícula per televisió 2 anys després i ja res més. En el terreny personal, Mònica Vitti doncs no només va tenir la relació amorosa amb Michelangelo Antonioni, també en va tenir amb el director de fotografia Carlo Di Palma, que la va dirigir en 3 pel·lícules, a mitjans dels anys 70, i amb el fotògraf i director Roberto Russo. I l'any 1993, Mònica Vitti va publicar un llibre autobiogràfic i el 95, 2 anys després, en va publicar un altre que es deia El llit és una rosa, igualment de caràcter personal. I hi ha una anècdota, a banda d'això, una mica macabra, a la seva vida, a la vida de Mònica Vitti, perquè resulta que l'any 1988, quan tenia 57 anys, el diari francès Le Monde va publicar la notícia de la seva mort. I, a més, una mort per suïcidi, amb barbitúrics. I, bé, no era cert. Aquest diari no va contrastar la informació, va fer cas d'una trucada telefònica que va rebre, i la va donar per bona.
Vaja, quin error.
I clar, va publicar sí. Això en un mitjà petitó, s'entén, però clar, en un mitjà com el Le Monde, doncs va ser una errada brutal. Mm-hmm. Una bomba. Però Mònica Vitti, en comptes de prendre-s'ho malament, quan la van donar per morta, doncs, clar, perquè imagina't, no?
És estrany veure-ho al diari, no?
Clar, comença la gent a dir, si jo la vaig veure ahir, si no sé què, tot allò, i comença la remor. Mònica Vitti s'ho va prendre bé. Va desmentir la notícia, va dir, no, estic molt bé, i s'ho va prendre amb sentit de l'humor, a més, i va donar les gràcies a Le Monde per allargar-li la vida. I realment va ser així, perquè la seva vida va durar 37 anys més, després que Le Monde la donés per morta, fins a fer 90 anys. I, com hem dit, es va pagar aquesta vida el dia 2 de febrer passat. Nosaltres direm adeu a Mònica Vitti, escoltant-la recitar deliciosament en aquesta cançó al costat de Gigi Proietti. La meva mare va morir consumida.
Sempre la stessa música.
Mi madre morta tisica, tu me farai morire decrepato. Noi donne siamo nate, condannate, campamo innamorate, morimo appassionate, l'anima mia va in dove tu la chiami, vola sui prati e zompa sugli rami. Ma non scappa così, mio bel levriere, che accorra presso a te, ne schiopercore.
Vabbè, che ce vuoi fa, questo è l'amore.
Lo so che posso fa, questo è l'amore. Oh.
questo è l'amore.
Continguts en xarxa.